Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana en companyia del Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, que és el Relacions Institucionals de Vocento a Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
La Maria Jesús Cañizares, redactora de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador, benvingut també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte del Converses, el senyor Pere Vila. Senyor Vila, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ell és el president de la Diputació de Girona, també president del Patronat de Turisme de Costa Brava Girona Pirineus i també president de Convergència Democràtica de Catalunya a les comarques de Girona, veritat?
Així és.
Molt bé, escolti, vostè, per començar, el que és, podríem dir, més d'actualitat de les últimes hores. President de la Diputació de Girona, des de fa uns quants mesos, vostè podríem dir que ha vingut a posar una mica de pau institucional en aquesta entitat, en aquest provincial, després de dos mandats, podríem dir, complicats i una mica, en fi, enrevessats, no? La presidència del senyor Torremader, que ara mateix està en via judicial, aquests dies hi ha hagut un judici per presumpte assetjament sexual, veurem com acaba el tema, el relleu del senyor Joan Girau, també esquitxat per al tema dels assessors. Bien, vostè ha arribat allí a la Diputació de Girona a posar pau, aquesta pau institucional, com està a hores d'ara?
Sí, de fet, és una evidència que l'anterior legislatura no va ser precisament una legislatura
tranquil·la,
tranquil·la, ni mancada doncs d'aquest rigor que has de tenir en les administracions i que, per tant, havies de poder fer una política més transversal, més tranquil·la, i que al final, entre una cosa i l'altra, va quedar prou esquitxada, no? I això ho dic perquè la voluntat de posar-hi pau és una voluntat evident, però que després has de constatar en fets. Ara ja portem 8 mesos, s'han pres decisions a la línia d'intentar reenfocar els problemes que havíem trobat, però aquesta és una feina constant i diària, fins al punt de que me provoca certa incomoditat jo mateix valorar si ho estem fent bé o no en funció del que s'esperava i de les expectatives creades. Això ho deixaré jo per una anàlisi més global que pugui fer la gent, diguem-ne, que no està en l'equip de govern, però sí que és veritat que estic moderadament optimista de com ho estem portant, perquè la Diputació de Girona torni a ser una administració prou valorada per tothom, no solament per als ajuntaments, que això per descomptat que normalment és positiva la valoració, sinó fins i tot per al ciutadà.
Els últims mesos el tema dels assessors potser és el que està més en boga, no? El tema dels sous, en fi, ara ha tornat la calma. Què ha passat exactament?
Doncs que s'ha fet una cosa tan senzilla com era regular la feina que havien de fer dins de l'administració. Pensem que en lloc d'Espanya aquesta regulació existia i nosaltres aquí crec que hem estat certament pioners a l'hora de que l'assessor sapigués quina és la seva funció, el seu lloc de feina, el seu horari, la seva retribució, les seves tasques i allà allò que pot fer i que no pot fer. I això que era tan senzill de fer, històricament a les diputacions de tot Espanya no s'havia regulat i per tant nosaltres ho hem fet sobretot doncs, per donar una resposta a la ciutadania i a tothom que ho pregunti de per què els assessors tenen aquesta imatge tan tocada. Doncs bé, donant-li la volta i tinguent molt clar les seves funcions i les seves dedicacions, el que intentem és traslladar que són assessors de partits, que tenen una feina determinada i que l'han de fer.
El tema ara mateix està en via judicial. Com acabarà això?
Doncs la veritat que no ho sé, perquè en aquests 8 mesos que porto de presidència no he tingut cap notificació al respecte. Sí que és veritat que sé que s'està investigant per part de la Fiscalia, per part del mateix jutjat, i nosaltres, en el seu moment, i dic nosaltres perquè Convergència i Unió estava en el govern, vàrem donar la informació que se'ns va requerir per part del jutjat i la Fiscalia. A hores d'ara no tenim cap notícia més al respecte.
El tema més escabrós és el tema del senyor Torremader, no? Un tema de presumpte assetjament sexual, ha anat a judici aquesta setmana. En fi, són temes delicats,
sí,
i que no en beneficien gens la imatge d'una institució, no?
A ningú, ni a la institució ni a les persones que d'una manera directa o indirecta s'hi han vist afectades. I ara, després de 3 anys d'esperar el desenllaç, no ens queda altre que esperar la sentència definitiva i a partir d'aquí veure com evoluciona. Quan passen casos d'aquests, una de les raons substancials a l'hora de la valoració sol ser la resposta típica: hem d'esperar a veure què diu la justícia, ja. O el cas està al jutjat, i per tant no hi ha cap judici, diguem-ne, intens a partir del que ha passat. Ara en poques setmanes sabrem realment el que diu la justícia, i per tant a partir de la sentència podrem fer les valoracions pertinents.
Molt bé, entrant en qüestions polítiques, ara Leandro et dono pas ràpidament, i el Juan Carlos també. Aviam, vostè governa la Diputació de Girona, Convergència i Unió. Vostè va estar intentant que entrés també Esquerra Republicana dins de l'equip de govern. Finalment, no ha estat possible, o vostè ha dit que no entrava Esquerra Republicana al govern de la Diputació de Girona. Per què això?
Bé, jo vull matitzar una mica les paraules, perquè una cosa és el titular del diari i després quan surten les declaracions ja més puntejades. A mi ara fa 15 dies se me va trucar per part d'un mitjà de comunicació i se me va dir que com era que després de tants de mesos i que semblava que definitivament faríem el pacte amb Esquerra, no l'acabàvem de tancar. I jo vaig dir una cosa molt senzilla, vaig dir, home, l'escenari després de tot el que ha passat a Girona, en la qual és una evidència que Convergència i Unió i Esquerra no hem tingut una relació prou franca i que ha acabat la cosa molt tibant, doncs ara no és l'escenari propici per poder entrar a Esquerra dins del govern de la Diputació, cosa que jo sempre aprofito per dir que no caldria perquè tenim majoria absoluta. Per tant, fins i tot la ciutadania, escolta, per què heu d'incrementar les dedicacions i per què heu d'incrementar el que s'escaigui amb un nou govern si ja teniu la suficient majoria per poder-ho fer?
Perquè encara sou Convergència i Unió.
Sí, sí, sí. Això ens situa en un escenari que jo literalment dic, ara no és el moment, però no descarto que en un futur en puguem parlar. Els canals amb Esquerra sempre estan oberts. De fet, al moment de parlar amb aquest mitjà de comunicació, jo vaig parlar amb el president d'Esquerra de Comarques Gironines i li vaig comunicar. Em va sorprendre una mica el que després ells van dir, que havien pres una decisió unilateral, però en fi, això ja sempre entrem en el tacticisme dels propis partits. Però després de tota la situació complicada i tibant de l'Ajuntament de Girona, en la qual Esquerra no va voler mai entrar al govern i vam haver d'acabar pactant amb el Partit Socialista, doncs ara jo no ho tinc com una prioritat que entri Esquerra al govern. Era aquesta l'explicació. Si es vol dir si mai entraran, jo no ho he dit això, perquè la política canvia molt i també hem de veure la situació general del país, però ara no és una prioritat i per tant ara no firmarem el pacte.
El cert és que el tema de l'Ajuntament de Girona li pot haver passat factura a Esquerra Republicana, no?
Doncs no ho sé.
No ho sap. O no vol dir-ho.
No, però bé, la pregunta me la formules sobre si a partir del que ha passat a Girona els esdeveniments perjudicaran la nostra relació. Bé, és una evidència que no ha estat el matrimoni feliç que crèiem que érem. I això a Girona en podem donar bona compte les darreres setmanes.
També es podria llegir com un advertiment el que pugui passar a nivell de Catalunya, això, no? Vull dir...
No, jo no.
Ui, de l'esquerra...
No, no crec que vagi tan allà, perquè jo la política de Catalunya
Bueno.
No porto el dia a dia, no? Jo tinc molt clar que la Diputació de Girona, si haguéssim tingut que menester algú, el dia 2 de juliol ja haguéssim teixit algun pacte amb qui hagués sigut possible. Tingueu present que al cap de dos mesos de jo ser president vaig oferir entrar al govern a tots els grups i em vaig reunir amb tots els grups, i Independents per la Selva, que té un diputat, em va dir que volia entrar, Esquerra, que en té 8, em va dir que volia entrar, el PSC, que en té 3, em va dir que no, i la CUP, que varen fer una assemblea en la qual també em van parlar, que en tenen un, també em van dir que no. Per tant, la generositat d'un gran pacte a la Diputació hi era. Altra cosa és que en aquell moment la situació a Catalunya no acabava d'estar desencallada, ens hem de situar en els mesos de setembre, octubre, i això va fer possible que parléssim la direcció d'Esquerra i nosaltres de que fins que no se resolgués el tema de Catalunya no calia visualitzar el pacte a la Diputació. Quan se resol amb el president Puigdemont la situació a Catalunya, entrem en la situació de Girona,
de la ciutat de Girona,
i ens vam dir a nosaltres mateixos que fins que no acabés la negociació amb Girona no calia visualitzar el pacte a la Diputació. La situació a Girona acaba malament i a hores d'ara no és una prioritat al pacte, és així de simple.
Molt bé. Aviam, obrim ja la resta de micròfons d'aquesta taula. Leandro, Juan Carlos, Mari Jesús, Salvador. Leandro, havia demanat fer estona la paraula. Endavant,
sí,
vinga.
Sí, una pregunta més, més general com a president de la Diputació de Girona, no? És, per què les diputacions, sempre que estan sota la lupa quan es parla de reordenar tot el tema d'administracions públiques, no? És un tema que va apareixent, darrerament també ha estat actualitat arran de l'acord que va tenir el PSOE i Ciudadanos per tal de governar Espanya. Per què les diputacions, què és el que fan malament o que no fan les diputacions perquè sempre estiguin sota qüestió quan es parla de, bueno, doncs hem de estalviar diners, les diputacions sobren, per què passa això?
Doncs per ser justos i honestos, perquè la radiografia que fa el ciutadà és que és un lloc on els partits posen els seus representants polítics i que potser no caldria. Amb una feina més de gerencial, tu podries posar un parell de persones que finalment aquesta feina política, que són les competències que tu has de fer, doncs les podria fer un altre sistema diferent. En aquest pacte del PSOE Ciutadans s'explica, perquè al principi va haver-hi molt de rebombori, se suprimen les diputacions, no, i després, quan grates una mica, no es deia això, sinó que es deia que havia de ser un Consell d'Alcaldes que es reuniria de tant en tant i que hi hauria alguna figura més gerencial que portaria el dia a dia.
Que és el mateix, doncs, no? Es canvia el nom,
sí,
poder,
sí,
no?
Sí. Però la mala imatge ve una mica per aquesta situació. Quan tu neixes com una nova democràcia l'any 79, ens convé a tots visualitzar que els partits fan política i que la nova política també s'escriurà des d'un punt de vista ideològic dels propis partits i de les seves estructures. Amb els anys a venir de la democràcia, les males praxis polítiques han fet i han generat un debat molt crític cap a nosaltres, i de la mateixa manera que reben les diputacions també rep el Senat. Ara, jo dic una cosa i segurament em posaré en el que se'n diu avui, per ser modern, en un jardí, no? Però jo fa 21 anys que em dedico a la política, d'una manera molt simple al principi i ara amb una màxima responsabilitat. El debat de les diputacions, dels consells comarcals i del Senat, aquests 21 anys que porto en política, sempre és recurrent, sempre. I al final no es canvia res.
Vol dir que són necessàries.
O que cap polític, o que cap partit polític vol obrir aquest debat.
Esteu formulant la pregunta amb un president de Diputació actual que honestament crec que és molt necessari. Ara, si tu em dius és que finalment la feina que fas la podria fer una tercera persona, home, i tant, i potser no hauria de ser polític, doncs potser no, però clar, jo te sóc molt honest amb mi mateix. Jo estic molt content de la feina que fem, a més crec que és una feina molt transversal i que té molta importància, que els municipis, sobretot petits, se'n beneficien. Ara, si el debat és les tanquem definitivament, jo et diré, no cal.
De totes maneres...
Però si el debat és, perdó, i acabo, potser el sistema de representativitat ha de ser diferent, en podem parlar.
No, això anava... La gent ara percep que hi ha una duplicitat amb el Consell Comarcal, i suposo que si una vegada Catalunya sigui independent, si alguna vegada arriba a ser independent, la figura de les diputacions no tindria cap sentit, suposo, és una institució espanyola. Llavors, quin és l'objectiu? Què s'ha de fer en un futur? Quin és el futur de les diputacions?
Sí, si parlem de les diputacions catalanes, i en aquest sentit s'han aprovat mocions, i la Diputació de Girona fa 4 mesos la vàrem aprovar, nosaltres anem un sistema de vegueries. En un nou país, la Diputació com a tal no existiria, sinó que existirien les vegueries. Aquí quin és el debat de fons? El 99% dels recursos que reben les diputacions venen de l'Estat. I aquí mal comptats, a Catalunya, entre les 3 diputacions petites, per entendre'ns, i la grossa, que és Barcelona, estem parlant al llindar de prop dels 1.000 milions d'euros que venen de l'Estat per poder fer polítiques bàsicament locals. Aquí el debat seria, si al final aconseguíssim ser un país independent, et transformes en vegueries, qui posaria aquests 1.000 milions sobre la taula? Que evidentment no vindrien de l'Estat. aviat està explicat quan dius, no, és que els 14, 15, 16 mil milions que se'n van, només te n'has de quedar mil per repartir i l'altre per fer polítiques. Per tant, sempre hi ha respostes per tot. Però és una evidència que en el sistema actual les diputacions són importantíssimes per vertebrar el territori. La comparativa amb els consells comarcals no hi pot ser des d'un punt de vista econòmic, perquè els consells comarcals, primer, que tenen les competències molt derivades, i després que tenen una situació econòmica molt complicada, molt complicada. Llavors, a diferència de les diputacions, que en general tenen uns índexs d'endeutament molt baix i que tenen molts milions per poder fer assistència als municipis.
Llavors no tenen cap sentit els consells comarcals.
Que, ells, que tornem al debat.
Clar.
Si ara em preguntéssiu, escolti, amb una futura República Catalana, el
no,
sistema...
No, avui en dia mateix.
Clar, tenir cinc administracions, el ciutadà no ho entén i està assisteixit. I fins al punt de que en el Parlament de Catalunya es plantejava que els consells comarcals, que fan una feina també molt directa, perquè tenen unes competències assignades, que segurament si no les fessin algun altre les faria, no? Però a dia d'avui les fan, el debat era fer un sistema també gerencial en els consells comarcals. Però el tacticisme polític dels partits va evitar que s'aprovés la llei. I sempre estem en el mateix. És el que jo contestava abans en la pregunta del company. Fa 21 anys que jo sento parlar
voltes,
de totes aquestes coses i sempre és la mateixa cantarella. I depèn del govern que hi hagi finalment a Madrid, passarà o no passarà alguna cosa.
Però mai passa res al final, eh?
No.
Mai passa res.
No.
Governi que governi aquí o allà, tot continua igual.
No, jo volia acabar amb el tema territorial. Just aquesta setmana el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit un recurs de l'Estat contra la independència de Medinyà.
Sí.
Clar, hi ha una tendència darrerament de municipis que s'independitzen. Jo no sé si això és bo, si és diversificar massa una altra manera el mapa català, si són més recursos, si és més... Vostè considera que s'hauria que és, bueno, que és bo això de la independència municipal, o si seria millor una
agrupar.
Fusió, agrupar i que, bueno, serveis comuns.
Penseu, amb el tema Medinyà, penseu que un servidor, quan estava en el Parlament de Catalunya, vaig portar per Convergència i Unió la proposició de llei. Per tant, m'ho vaig creure. I m'ho vaig creure fins al punt de que es va aprovar per unanimitat. Fins i tot el PP hi va votar a favor. Aquí què s'estava reclamant? Un fet històric, perquè Medinyà ja no depenia de Sant Julià abans de que el govern del moment fa 40 anys enrere decidís, doncs, que s'havien d'annexionar. No és veritat que hi hagi ara mateix a Catalunya una necessitat imperiosa de crear nous municipis, perquè a dia d'avui, vaja, no n'hi ha fora de Medinyà. Però aquest era un tema de justícia, de retornar a el que s'havia mal fet en el seu moment. I qui coneix la zona sap que la idiosincràsia dels dos nuclis és molt diferent. La gent de Medinyà se sent de Medinyà, la gent de Sant Julià se sent de Sant Julià. Ara mateix, encara que no ens ho sembli, ja són dos pobles, perquè fan les mateixes coses dues vegades. I la Junta Gestora està funcionant com a tal, i la Diputació hi hem ajudat. I jo finalment no sé com acabarà tot això, però per un acte de justícia s'han d'acabar posant d'acord. No crec que hi hagi, insisteixo, una febre a molts altres municipis perquè es vulguin independitzar. Ara, si vostè em pregunta, vostè creu que els pobles petits han de continuar vivint d'aquesta manera que costa tant tirar endavant i que potser cal que hi hagi una recentralització en alguns llocs? Jo diria, per la coneixença de comarques gironines, que és un debat impossible.
Sentiments.
Perquè cada poble se sent
poble.
Poble. Poble. I és un debat impossible.
Bueno, però que, si dones peu a Medinyà i Sant Julià, que estic completament d'acord amb vostè, dones peu, per exemple, a Torroella i l'Estartit, dones peu a Calonge Sant Antoni...
A Torroella i l'Estartit ja s'ha fet un pas endavant.
Aquí a Catalunya, aquí a Barcelona, Bellaterra, sí. Cerdanyola, és, no?
Sí, ara,
sí, però aquí hi ha d'haver-hi després la voluntat de voler-ho fer, eh? I jo crec que tots aquests exemples que m'heu posat, no hi ha una voluntat extrema i grossa en voler-ho fer, perquè fixeu-vos que l'Estartit per primera vegada s'ha creat una EMD. Per tant, ja estan tinguent una descentralització. Ja és una mena de, bé, de fórmula que ajuda a que se sentin dos coses diferents.
Una mica independents.
No? Tinguent en compte que m'estàs parlant d'un indret que tothom té molt clar el que és l'Estartit, tothom té molt clar el que és Torroella. Jo crec que ja ho han aconseguit una mica, i Sant Antoni Calonge també, ja ho han aconseguit. Però ja et dic, la diferència de tots aquests espais amb Medinyà i Sant Julià és que la pràctica totalitat dels dos municipis, la pràctica totalitat, vol ser el seu municipi que li toca.
Esteu escoltant les converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Leandro Lamor, Juan Carlos Valero, María Jesús Cañizares, Salvador Guillermo, i avui el senyor Pere Vila, president de la Diputació de Girona, del Patronat de Turisme de Girona, Costa Brava, Pirineus, i també el president de Convergència Democràtica a les comarques de Girona. Hi ha un torn de preguntes demanats al Joan Carles i al Salvador. Vinga, Juan Carlos,
sí, en
endavant.
El ciutadà, veient de les administracions, jo he comptat que són 6, municipal, Consell Comarcal, Diputació, Govern de Catalunya, Govern de l'Estat i Unió Europea, que pinta prou. Mana molt, vaja, la Unió Europea. Jo el que volia comentar-li és que no sé què passa, que s'ha estès molt, no? A Catalunya un sentiment, diguéssim, d'una certa voluntat d'independitzar-se, no? Bellaterra, Torroella, Estartit, això que diu, fins i tot el Baix Llobregat diuen de fer la comarca, com que és l'única comarca de Catalunya que no té el Baix i té el Nord, doncs volen fer el Nord del Baix Llobregat, que és de Martorell fins a Montserrat, i anomenar-la Montserratina. No sé què passa.
Estàs
que...
complicat.
No, és que hi ha un acorrent independentista.
Després tenim el Moianès, el Lluçanès i no sé el Baix Montseny.
Exacte, que hi ha acorrent independentista, això està clar.
Tothom vol ser independent, no?
Llavors, la pregunta és, en aquest procés, Girona i Costa Brava, vostè que és un especialista en turisme, l'evolució del turisme de la resta d'Espanya, com ha estat cap a Girona en els darrers anys, diguéssim, d'aquesta, diguéssim, efervescència independentista, i en aquests moments com ens trobem i com es presenta la temporada?
Doncs bé, molt gràfic. La Costa Brava, el seu màxim client és el client de l'Estat espanyol, i després tenim una fluctuació increïblement positiva del client francès, i de retruc el client del propi de la pròpia Catalunya, que finalment molta de la gent que no és de la Costa Brava acaba fent les vacances a la Costa Brava. Això, gràficament, què vol dir? Doncs que nosaltres no hem notat una merma de turistes que vingui produït per cap sentiment, doncs, que en certes parts de l'Estat espanyol pugui crear no un sentiment favorable. No ho hem notat, al contrari, cada any anem a més, i això és un símptoma, doncs, en contra de moltes de les opinions a vegades que es formulen, de que no hi ha convivència, de que aquí és tot molt complicat, doncs que aquí tenim molt clar que una cosa és una cosa i l'altra és una altra.
Com que el negoci és un negoci i el món de la...
No.
I el...
Vol dir que la resta d'Espanya estima Catalunya i Catalunya la resta d'Espanya no?
No, jo no dic això, jo no he dit
no,
això.
Li pregunto.
Jo estic convençut que hi ha molta gent que ho estima tot, hi ha gent que estima menys altres coses. Jo l'únic que vull constatar és que les dades objectives que tenim en el Patronat de Turisme Girona Costa Brava és que cada vegada hi ha un increment de visitants de la resta de l'Estat espanyol. Això és una evidència.
Salvador.
Sí, i em sembla raonable, perquè la veritat és que s'ho val. Jo volia preguntar-li per una qüestió que li he sentit abans a Mico Trencat, i és que m'ha donat la sensació de que vostè, quan parlava de turisme, ho parlava com una oportunitat, com un repte, com una cosa positiva. Com veu vostè que, per exemple, un lloc que té un bon èxit, com és el cas de Barcelona, vegi el turisme com un problema, i les autoritats municipals signifiquin que això és el problema, quan tenim una economia amb un grau d'atur que és de vergonya?
Doncs... No, inclús abundant, i perdonem el que diu el Salvador, en algunes estacions de metro de Barcelona i de Renfe, aquí a Barcelona es pot veure el turisme go home, o turistes go home, marxeu turistes de Barcelona, no? Vull dir, clar, això fa mal, no? Perquè és un... Barcelona és un patrimoni turístic, no? I es viu del turisme,
no? I a més, quan algú que viu a Barcelona no té la sensació de que hi hagi un greu problema.
No.
Hi ha un problema molt focalitzat, amb un comportament estrany i amb una manca de control per part de les autoritats.
Els barris en uns moments molt determinats, i no es pot generalitzar tampoc.
Això per això vull dir que és molt...
Sí, no, a veure, aquí s'ha d'interpretar des del punt de vista del que passa a cada zona i per què passa. Jo crec que a Barcelona, i ho dic amb molta humilitat perquè jo no tinc responsabilitats aquí per descomptat, però sí que com a capital de Catalunya doncs genera debat i per tant puc opinar-n'hi. Barcelona està en un punt que pot morir d'èxit, i ho dic amb to positiu perquè Barcelona és un referent mundial i hi han polítiques que potser s'havien de revisar. Ara, qüestionar el model és un greu error. El model es pot perfeccionar, però qüestionar-lo és un greu error. I si les polítiques locals de Barcelona el qüestionen, doncs jo crec que s'equivoquen, però de dalt a baix. Ara, el turisme ha canviat molt també, i els que som actors turístics sabem que les ofertes han de variar en funció del que et demana el mercat. I abans vivíem del sol i platja, i ara això s'ha acabat. I has de fer una oferta complementària en la qual has de casar molt bé el que és el sector públic i el sector privat. Si el sector públic i el sector privat no van agafats de la mà, fracasses. Jo no m'imagino cap població de la Costa Brava que qüestioni el model turístic. Vaja, segur que no passaria. I si això passa a Barcelona, insisteixo, hi ha un problema d'arrel. Però més enllà d'això, jo el que estic convençut és que la potència pròpia de Barcelona passa per sobre de qualsevol declaració o de qualsevol posicionament que es vulgui resoldre en un tema concret, perquè la marca Barcelona és universal i és molt difícil atacar-ho amb ganes de que s'acabi. Això és impossible. Això és impossible perquè el mateix sector ja és prou dinàmic, perquè això no s'acabi. Però jo insisteixo, Barcelona, des de la distància, ha d'evitar morir d'èxit. I això a vegades vol dir que has de revisar algunes coses, però no pots qüestionar el model.
S'han de fer equilibri. Salvador, què volies apuntar? No, perquè
Que hi ha una percepció que jo crec que no s'està morint d'èxit. Jo crec que s'està tenint èxit, que queda recorregut, però crec que hi ha la percepció de determinats polítics, que no del conjunt de la societat, de lo que està fent o no està fent el turisme. Quan fa un any i escaig, hi havia algunes coses que succeïen en el barri de la Barceloneta, com el tema dels habitatges turístics, era perquè l'autoritat, que en aquest cas era l'Ajuntament, no gestionava acuradament perquè hi havia habitatges il·legals. I aquest és el que generava problemes, no el turisme, sinó els habitatges il·legals, el corresponent control que li pertoca a l'administració. I, òbviament, com deia el president, cal fer els ajustos pertinents, perquè, clar, tot això s'ha d'anar reconduint, ajustant, flexibilitzant, i pot ser que algunes puntes tinguem, però és que no tot pot ser drets i cap obligació.
Leandro, volies preguntar?
Sí, jo volia preguntar, però com a qualitat de la president de Convergència a Girona, no? Hi ha una... està prevista en els propers mesos un gran debat a Convergència, al seu congrés, al congrés de la refundació, i aquí m'agradaria veure com el teu punt de vista de quin espai ideològic hauria de representar Convergència i Unió, en els propers anys, i si és possible recuperar la transversalitat que havia tingut el partit temps enrere.
Nosaltres venim d'una cultura en els darrers 25 anys del partit en la qual el militant, la gent de base, els càrrecs orgànics, diguem-ne, no de primer nivell, decidien poc. I això era una evidència. Teníem un lideratge molt marcat i teníem unes estructures internes molt consolidades, i era difícil per un mateix tenir un discurs propi. Ara això, el partit, una cosa que jo crec que és molt positiva, ha volgut fer-ho diferent, i no anem al típic congrés a l'uso, sinó que anem amb un congrés que hi haurà un treball previ de tots els militants. Però aquest treball previ de tots els militants haurem de ser conseqüents amb el que ens acabaran dient. Conclusió del que estic exposant. Si fins ara internament més o menys creàvem el debat ideològic que et permetia aquesta transversalitat que apuntaves, ara haurem de ser conseqüents amb el que acabi dient la gran majoria dels militants que participen en l'enquesta, en el torn obert i en el congrés. Què vol dir que acabarà sent diferent? Això a hores d'ara no ho puc dir, perquè encara justet estem fent la segona tanda de tons oberts, la gent està disfrutant molt perquè per primera vegada se'ls dona veu amb coses molt importants i que fins ara no han tingut aquesta oportunitat, i això pot generar una història diferent. Si aquesta entrevista la tenim d'aquí 2 mesos, potser podré ser més precís, però ara això està tirant cap a un camí desconegut que triarem entre tots, i això també és molt universal i alhora molt modern, perquè ja et dic, a casa meva no ho practicàvem, per tant aquest plus de modernitat ho hem afegit, però també pot tenir riscos depenent del resultat, eh?
I escolta, i de cara a un futur, president de Convergència, president de, o candidat a la presidència de la Generalitat, han de ser dos càrrecs separats, dos opcions diferents, o han de ser dos opcions plegades i unides? Ha de ser la mateixa persona?
Clar, a veure, la meva opinió és que haurien de ser diferents, però és la meva opinió militant número X. No és l'opinió del president de Convergència ni l'opinió del president de la Diputació. Per què? Perquè necessitem un bon lideratge dins del partit. Un lideratge insistent, de molta dedicació. Per què? Perquè avui en dia els partits no estem en el nostre millor moment i hem de prendre moltes decisions. La política va a una velocitat absoluta, igual que la vida, i nosaltres necessitem una organització molt forta, i això ho pot donar un lideratge constant, separat.
I en aquesta línia, Mali Jesús,
no, ara estava pensant que Girona és coneguda, entre moltes coses, per ser el graner de la CUP, que va néixer allà, és l'embrió municipalista, sí, de la CUP. Jo volia saber com està aquest fenomen a les terres de Girona, si la CUP s'ha desinflat, com és la convivència en Convergència i què pensa vostè d'aquestes crides a la desobediència, aquesta es pot qualificar de deslleial, que no ha sigut lleials amb el pacte que tenen amb Convergència, una mica quina és la seva visió de la CUP, com pressiona perquè Convergència doncs adopti postures molt, molt radicals, o antisistema o anticapitalistes, sí, o com es
antitot.
Doncs bé, jo podria teixir un discurs a partir de lo que passa a la resta de Catalunya, però entendràs que el tegeixi a partir de lo que jo visc amb la CUP, sí, a la Diputació, sí, que per primera vegada tenen un representant, i llavors doncs hi tenim aquesta relació que fa que jo pugui opinar sobre aquest aspecte. Bé, amb la CUP, amb molts de temes no ens entendrem mai, però amb el tema nacional sí. Amb la resta, bé, ells assumeixen el seu paper, el seu rol, el seu posicionament, la seva doctrina, la seva manera de ser, i això a vegades xoca frontalment amb nosaltres, doncs perquè ells tenen una manera de funcionar diferent a la dels partits de tota la vida. Però això no deixa de que, insisteixo, en temes nacionals ens podem posar d'acord, i de fet ens hi posem. Vostè me preguntava què n'opina dels temes de la desobediència, etc. Bé, jo formo part d'un partit que està dintre del Junts pel Sí, que precisament aquesta setmana passada, no l'altra, es va votar en el Parlament una nova moció, i per tant jo subscric 100% el que va votar el meu partit, que en alguns afegits d'aquesta moció que tenien molt a veure amb aquesta desobediència, doncs nosaltres vam votar en contra, i creiem que les coses es poden fer de diferent manera, així ho hem manifestat, però això no deixa doncs de que a mesura que passin els mesos, bé, l'escenari no sé quin serà. A dia d'avui nosaltres hem pres el posicionament que hem pres, que jo comparteixo 100%, i en resposta al primer que em comentava, la relació amb la CUP és fluida, però no compartim pràcticament res fora de l'àmbit nacional de lo que és el dia a dia de comarques gironines.
Ja, el passat, ho deia, perquè han posat un límit, han posat un ultimàtum a Convergència de que vol al gener, exactament, al gener, sí, del 2017, de tenir ja la independència, per així dir-ho. Això és possible? O sigui, on no es tracta de límits?
Primer posar un termini tan curt, quan ja tots ens l'hem posat en 18 mesos. És a dir, aquí partim de la base de que en un primer moment es va parlar de 18 mesos, ara ja es parla de 10-12, i d'aquí al gener ja veurem quants de límits més. Jo crec que és un error, sincerament, parlar de que el gener, quan el límit almenys moral i visual que ens hem posat és 18 mesos. és també una evidència que d'aquí 18 mesos o 20 o 22 o ha passat alguna cosa o algú haurà d'explicar alguna cosa quan toqui, passat, no? O haurem d'explicar tots quan toqui, però parlar del gener jo ho trobo un error, però en fi, això és la meva opinió també.
És que el gener d'aquí a poc, sí, i serem, ja passa l'estiu, sí, ja, 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 i ja va dir. Escolti, vostè com a president de Convergència de les Comarques de Girona, què li agradaria més? Refundar Convergència Democràtica, canviar el nom, mantenir el nom, fer una convergència nova, què?
Sí,
aviam, què proposa vostè?
Clar, jo miro de ser molt sincer, eh? I no miro de ser, sóc sincer amb les respostes, i ara estem en un procés que jo sé que, clar, que el president de Comarques Gironines es digui el que pensi, pot crear, doncs...
Tendència.
Sí, i això jo no ho busco, ni ho vull. Jo seré molt clar amb el tema del nom. Jo crec que el nom de Convergència per mi ha de continuar. I no sé si sol o amb algun afegitó, però a mi dir que sóc convergent no m'incomoda gens, gens. Ara, jo no vull que això creï cap mena de complex a ningú, ni que ningú cregui que, com que ho diu el president de Girona, no, no, això és una opinió personal, que a més en l'enquesta així ho he posat, malgrat que tampoc sóc d'aquests que hagi d'anar explicant el que poso en les enquestes privades, però a mi no m'ha incomodat mai dir-me convergent o de convergència, mai.
Ja. Sí, i que a vegades la gent no sap per què dius hem de canviar Convergència, hem de renunciar a aquest nom històric, no?
Però tenim gent que ho pensa, és dir, això.
Per què?
Doncs bé, doncs per tota la situació que ens ha tocat viure els darrers anys, perquè creuen que si volem fer un nou partit, sí, tot junts, i creuen que hem de fer un nou partit, potser el nom doncs no suma, però bé, cadascú té la seva opinió. Al final, el nom de Convergència ho diu tot, convergim moltes sensibilitats diferents.
Bueno. Valero i Leandro, vinga.
Sí, no, a mi m'agradaria saber en què està col·laborant la Diputació de Girona en la construcció de les estructures d'estat,
sí,
d'estat català. Ho dic perquè, com abans comunicava, que hi ha uns 1.000 milions d'euros que arriben a les diputacions catalanes precisament de l'estat del que es vol separar, vull dir, serà, no sé, hi haurà una contribució per part del que es rep per les estructures de l'estat, o com es fa això?
No. Home, és una pregunta una mica complicada i intentaré respondre-li, i si no s'ajusta a el que vostè em pregunta intentaré fer-ho millor. La Diputació de Girona, igual que totes les diputacions, des de fa més de 2 anys varen signar un conveni de participar de l'Agència Tributària Catalana. Aquesta Agència Tributària Catalana, a dia d'avui, i que precisament ara fa 2 setmanes varen presentar amb el vicepresident Junqueras cap on hem d'anar, el que tendeix és a fer una col·laboració entre el govern de la Generalitat i les pròpies diputacions, que en la seva gran majoria fan les recaptacions dels impostos. A Girona concretament estem al llindar del 65% dels municipis que gestionem des de la nostra xarxa, que es diu Xaloc, que recapta els impostos. A dia d'avui no tenim cap mena o cap més col·laboració que aquesta, és a dir, compartim oficines a partir de ja, si s'escau, amb el tema concret d'algun impost fem algun tipus de recaptació del tema voluntari, però sobretot del tema executiu, però a dia d'avui no tenim una substància definitiva per dir, és que nosaltres gestionem els impostos de Catalunya, primer perquè no els tenim cedits, la seva gran majoria. Ara, és una evidència que les diputacions tenen uns mecanismes, en aquest cas nostre, el Xaloc, per fer la recaptació dels impostos que podem fer-ho, que bàsicament són els dels propis ajuntaments, però a dia d'avui, si vostè em pregunta i vostès estan fent alguna cosa més extraordinària, no, de moment és aquesta col·laboració.
Vostès recapten i la cedeixen a l'Agència Tributària Espanyola, podríem dir, no? Fan d'intermediaris,
no, no. Nosaltres tenim derivats dels ajuntaments les recaptacions municipals. És a dir, dels impostos municipals. Nosaltres, exacte, els gestionem i els traspassem amb la part que pertoca als municipis. Però nosaltres no fem cap tipus de transferència a l'Estat amb res de tot això, perquè això repercuteix en els municipis.
Per tant és...
Ara, si els impostos que recapta l'Estat el dia de demà els haguéssim de gestionar, després donaria resposta a lo que vostè em pregunta, però nosaltres no fem d'aquest pont, de moment.
Per tant, es manté la lleialtat institucional amb l'Estat espanyol, les diputacions.
es manté el que ja hi és. Això jo no sé si ho podem catalogar de lleialtat institucional, perquè sí, això s'ha de fer per llei i per tant a dia d'avui es fa així.
Leandro, saluda Leandro.
Jo volia entrar en una altra qüestió, que era refundació, però l'únic que sembla que es refunda és Convergència, no? Ho dic en el sentit que els altres partits ningú parla de congressos de refundació, no? Perquè a Convergència es parla de refundar i amb uns altres partits, no? I després, amb això que s'ha instaurat, que jo crec que és desafortunat el terme, però com que es fa ús d'ell és pertinent d'explicar-lo, la nova política, la vella política. Perquè a vegades tenim que la nova política parla molt però resol poc. En canvi, la vella política ha tingut alguns problemes però resol uns altres, per dir-ho així. La idea de refundar ve lligat amb això del debat de nova política, vella política, o ve amb la idea una mica de buscar la síntesi ideològica que es trobin relativament còmodes amb aquesta nova etapa?
Jo puc parlar de casa meva, i si els altres partits no fan aquests congressos que refundin alguna cosa, jo...
No, però sorprèn, no?, que només siguin vostès. No,
no... no, però a veure, la pregunta llavors és diferent. Si no haguéssim passat pel que ha passat Convergència, que hi ha els casos de corrupció, però també hi ha un trencament d'una federació que tenia 36 anys de vigència, no? Estaríem en aquest procés? Potser no. Vaja, segurament no. Vull dir, ens hi hem vist una mica abocats per les circumstàncies, però això, mirant un to positiu, també ens va molt bé, perquè els partits han d'anar canviant l'estratègia i han d'anar canviant el discurs en funció de com evoluciona la vida i el dia a dia. I jo, que amb aquestes coses no sóc crític de mena, jo reconec que Convergència, en segons quines coses, ens havíem quedat anclats en el passat. I potser hem d'aprofitar aquest moviment tectònic que passarà a casa nostra, que segurament ve produït per tot el que ens ha passat, també per canviar alguna manera de fer i alguna manera de ser. I això és la part positiva que li veig, a la refundació nostra.
Leandro.
Sí, si hi haguessin eleccions espanyoles un altre cop, vostè és partidari d'anar per separats Convergència i Esquerra Republicana o integrar una candidatura conjunta?
Jo a dia d'avui soc partidari de que hi ha d'haver una candidatura conjunta, perquè no hi ha cap escenari millor per anar junts que són les eleccions a Corts Espanyoles, perquè en aquí al final la feina que podem fer allà és tan semblant que no hi ha d'haver-hi aquest tacticisme i aquest marcatge constant que ens fem els dos partits, sinó que hi ha un objectiu comú. Encara n'hi ha un on hi van haver-hi unes eleccions que encara tenien més raó de ser, que eren les europees, que es va intentar per activa i per passiva una llista unitària, perquè no era gens lesiu poder-hi anar conjuntament, no es va aconseguir, i després la història del Junts pel Sí es va tenir que lluitar, i ho sabeu tots, fins a l'últim moment. Això no deixa que ara jo soc partidari de que hi hagi una llista unitària. Per què? Si el 27 de setembre van fer una llista i després no van ser capaços al final d'any de fer-la i van veure tots com va acabar, que aquí a Catalunya doncs va guanyar un partit que no és nacionalista, doncs la idea ha de versar en intentar fer fins l'últim sospir una llista unitària, si al final hi ha eleccions.
Vaig a fer-li un comentari frívol, però crec que necessari, perquè els oients no veuen aquesta entrevista. Vostè porta un pentinat molt semblant al president Puigdemont. Ho dic de debò.
Sí que és frívol, sí que és frívol.
Perdona,
perdona.
No, frívol no.
Dit això.
Està més ben pentinat que el senyor Puigdemont.
Sí,
s'ha de dir que sí.
S'ha de dir que sí.
Aquesta que és la part rosa del programa.
Dit això, vostè... Suposo,
el tall de cabell és millor que el senyor Puigdemont.
Bueno, sí, jo crec que sí. Que sí. No, però el president també ha millorat,
Dit
això, suposo que vostè és amic del president Puigdemont. La seva investidura suposo que va ser una, a lo millor, no sé, va ser una convulsió a les terres de Girona. Posen a Girona amb el focus del món. Juego de Tronos tornarà a Girona per la
del
segona temporada. Del pentinat
del senyor Puigdemont i a Juego de Tronos. Sí, no,
és la connexió Girona.
Però ara, mira, ara els oients no ho veuen. Jo per llegir per
ullera... Un periscop,
ara
ja
s'ha posat les ulleres
i ja és...
Ara ja és ok.
Ara ja és... Sí.
certament jo fa molts anys que porto aquest pentinat i només heu de mirar, i fins i tot més llarg, i si mireu alguna foto de fa molts anys veureu
que 12, any, 12 anys com a alcalde de Llançà, que no s'oblidi això,
sempre en cabell llarg, i a més m'ha agradat molt. Sí que és veritat que va haver una etapa que me'l tallava perquè practicava esport i això de sortir amb el cabell moll doncs no m'agradava, i estava de moda anar amb el cabell curt en aquella època del Top Gun,
Ah, sí.
Però sempre m'ha agradat portar-lo llarg, i és veritat, perquè no és la primera persona que m'ho diu, que els pentinats se'ns assemblen. I ja quan em poso les ulleres com ara, ja em diuen, carai, escolta, sembleu dos germans. I és veritat. Ell és més gran, per tant, fa més anys que porta el cabell llarg que jo.
Està més treballat.
Jo també fa molts anys que el porto, el cabell llarg, i m'agrada portar-lo així. Aquest és l'aclariment que volia fer. Sobre el tema de Joc de Trons, de Girona... Nosaltres... dic nosaltres amb molta humilitat, perquè jo sóc nat a Girona, tot i que aleshores ja me'n vaig anar a Llançà, però en el meu DNI posa que jo sóc nat a Girona, a la clínica L'Aliança. Jo deia que amb molta humilitat a mi no em pertocaria parlar de Girona ciutat perquè jo no hi he fet vida, però si m'ho pregunteu com a president de la Diputació, és un honor i un goig el que li ha passat a Girona en els darrers mesos, perquè les campanyes publicitàries en positiu han servit per centrar molt una ciutat que durant molts anys ha fet un esforç considerable per canviar la seva imatge. Jo quan estudiava a Girona als anys 90, Girona no era, vaja, ni en broma el que és ara, tot i que ja es començaven a fer esforços en aquesta línia, però era una ciutat diferent, deixem-ho aquí, però amb el pas dels anys hi ha hagut una millora substancial. I ara estem en un moment idíl·lic, que la setmana que ve no l'altra tindrà el seu moment esplendorós quan presentem l'estrena de Joc de Trons, i que la nostra intenció, i ara parlo endogàmicament des del Patronat de Turisme, és que Joc de Trons pugui fer una segona edició de gravació a Terres Gironines, i a Girona en concret, o en altres espais. Això se n'està parlant, no d'una manera, diguem-ne, encara clara i clarificadora per poder donar un missatge en aquesta línia, perquè aquestes coses són molt sensibles, però si cal tornarem a posar-hi tot de la nostra part perquè sigui una evidència.
Senyor Pere Vila, president de la Diputació de Girona, dues preguntes, una molt ràpida, perquè estem ja a la recta final del programa. Una, què hem de fer amb l'aeroport de Girona? Des de que Ryanair va apostar per Barcelona, l'aeroport de Vilobí ha quedat molt arraconat i està en hores molt baixes. Això una. Dues, la Bully Foundation de Roses, perilla el projecte aquest?
No. Començaré pel Bully Foundation, i a més el Patronat de Turisme hi hem donat suport i el donarem sempre. I jo he destacat, i ho vull centralitzar amb una frase, que veureu la implicació que jo mateix i el risc que jo mateix assumeixo. Mai podrem tornar el que finalment ens ha pogut acabar donant el senyor Ferran Adrià a les Terres Gironines i a l'Alt Empordà en especial. I està tot dit. I la Bully Foundation no perilla. Ara també entendreu que hauran de ser ells qui expliquin aquest projecte que estan fent i com ha de caminar en el futur. Nosaltres som uns espectadors en aquest procés, tot i que entenem que és primordial que si tota aquesta nova manera de fer cuina i tota aquesta expansió en positiu que ha tingut la gastronomia neix d'allà, doncs seria molt noble i lloable que hi hagués una translació eterna, com pot ser el Bully Foundation, per creure que des de Terres Gironines va començar tot, ara que està de moda dir on tot comença, etcètera, etcètera. I l'altre tema, el de l'aeroport, estem fent moltes reunions amb moltes companyies diferents, algunes quallen, altres no, per intentar diversificar l'oferta. La nostra és una feina capital des del punt de vista de la nostra administració que ho gestiona, que es diu AGI, conjuntament amb aeroports de la Generalitat de Catalunya, d'intentar ser competitius, tenir tarifes més baixes i poder ser un aeroport que ja ho ha demostrat. Fixeu-vos que havíem tingut una punta de més de 5 milions de passatgers. Això demostra...
Amb Ryanair?
Amb Ryanair i altres companyies. És veritat que el 90% eren Ryanair, però vam demostrar que l'equipament donava per poder-ho fer bé. I ara nosaltres hem d'obrir el mercat.
Però si això ho gestionés la Diputació i els empresaris gironins, com reclama la Cambra de Comerç,
sí,
això sortiria endavant?
Jo n'estic convençut, perquè nosaltres crearíem ofertes molt més competitives per poder acabar vinguent algunes companyies doncs, que es frenen a l'hora de les taxes, per exemple, o de la gestió del dia a dia, o de la posada en escena, o de la promoció. Clar que volem nosaltres... No, de moment Aena doncs no, diu que no. I això és un debat que quan tens aquest frontó, a vegades la pilota rebota i tens una segona opció, però a vegades queda morta, i ara aquesta pilota ha quedat morta.
Leandro, ja sí, últim minut,
A mig termini o curt termini fins i tot, què us preocupa més? Quina serà la formació que finalment, o quin serà el govern que hi hagi a Espanya de cara doncs, a establir doncs, el vostre projecte, de cara a dialogar o a parlar? O el que us preocupa més és com acabarà aquest projecte de partit d'esquerres, no? que vol liderar i que vol impulsar a la Colau?
Sí, són dues preguntes, totes han sigut molt interessants, però aquestes centren molt la immediatesa. Per què centra la immediatesa? Perquè jo humilment crec que hi haurà eleccions. Jo humilment crec que hi haurà eleccions i insisteixo que és una opinió meva, no? Perquè s'està fent massa tacticisme, no hi ha una voluntat general de canvi, tot i que una cosa és el que es diu i una altra és el que es fa, i al final un té la sensació que segurament hi hauran eleccions. Ara, això no deixa de que per un interès del meu propi partit i del procés, doncs bé, alguna situació o algun govern espanyol que sigui més amable amb tot el que estem proposant, doncs bé, ja està contestat. Jo...
Vamos, que veu que vostè que hi ha eleccions d'aquí a poc, no?
El 26 de juny. La meva opinió és que sí, perquè no sé visualitzar si és possible que hi hagi un pacte de govern a curt termini. I per acabar, sobre aquest nou moviment d'esquerres que s'ha d'acabar veient, doncs bé, jo hi manifesto com a representant del meu partit una certa preocupació, que és una preocupació en la qual ens ha de posar tots en alerta per mirar, quan arribi el moment, de fer una campanya encara més important i amb més ganes per mirar de revertir aquesta situació que mínimament diuen les enquestes. Però com sempre dic, les enquestes, valoren la immediatesa, els resultats de les eleccions a vegades
són diferents, no casen a veure l'última campanya. Molt bé, senyor Pere Vila, president de la Diputació de Girona, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte al Converses i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres, que la necessitarem tots plegats.
Tots plegats, no? Molt bé. Doncs vinga, gràcies també a Leandro Lamor, a Joan Carles Valero, a Maria Jesús Cañizares, Salvador Guillermo. Tornem dissabte que ve, com sempre, al Converses, des del restaurant de l'Hostal Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.